Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Ahir començava a Roma el sínode dels bisbes, un dels més importants com a mínim del darrer segle. No és banal que en la missa que hi presidia el Sant Pare, Francesc remarqués que cal tornar a posar Déu al centre de la nostra mirada per ser una església que veu la humanitat amb misericòrdia, deia, una església unida i fraterna que no crea divisió internament ni aspra externament, perquè és així com Jesús vol la seva església. Una església de portes obertes. I és que, de fet, ja fa temps que el papa Francesc reclama precisament això, una església de portes obertes. Una església en sortida, que escolta. Deia que res és banal en un sínode que es ve preparant des del 2021 i en el que podran votar-hi les dones, una reclamació històrica que ha acabat donant el seu fruit, però també escoltant la veu dels laics, que també hi tindran vot. S'hi debatran els propers dies i fins a finals d'octubre temes importantíssims, com per exemple com donar cabo del col·lectiu LGTBI dins l'església, el canvi climàtic o respostes concretes al drama dels abusos sexuals en el si d'una església que ha decidit posar els seus esforços en enfrontar-s'hi de cara. I per davant de tot, el que reclama el papa, la sinodalitat, la corresponsabilitat de tots i cadascun dels cristians en una església per tothom i de tothom. Per cert, avui en parlarem de tot plegat en aquest programa i quan passin 25 minuts de les 8 del matí, amb Xisque Valladares, una de les 54 dones que participen en aquest sínode dels bisbes. Passa ara mateix un minut, gairebé dos, de les 8 del matí i qui pujarà avui a la caravana? Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, quan passin 25 minuts de les 8 del matí, i ara ho deies, connectarem amb Roma per saludar la religiosa nicaragüenca que viu des de fa anys en una de les comunitats de la congregació Pureza de Maria a Mallorca, la senyora Valladares, i que és una de les 54 dones que participen en aquest sínode dels bisbes, dins dels 365 pares i mares sindonals. Un dia en el que també parlarem del cobrament de les maletes als avions comercials després que Europa s'hagi pronunciat sobre la qüestió. Li preguntarem per tot plegat a Ignasi Rubio, ell és president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri i també vicepresident de la Comissió de Dret Aeronàutic del Col·legi d'Advocats de Barcelona. A les 10 del matí, Ruth Caral ens explicarà la història de superació de Roser Vilallonga i cap a 11:15 entrarem de cap a l'exposició Art i Naturalesa, un segle de biomorfisme de la Fundació La Caixa. En parlarem de tot plegat amb la coordinadora de l'exposició, Montse Ciurana. I a les 11 del matí parem màquines perquè avui a On són les dones parlarem amb la consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, Tània Verge, per parlar precisament de l'última mesura sobre la gratuïtat de productes menstruals. A més, ens visitarà la periodista Fàtima Llambric per presentar-nos el seu últim llibre, Brots de Narcosocietat. I a partir de les 12, com sempre, la food truck amada parellada, la consulta de Viure en Salut amb el doctor Jacinto Valverde, també parlarem de videojocs amb Rafa Laguna i acabarem, com sempre, el programa amb la girocleta i el Bona Vesprada.
Tot això i més a la caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vinga, va, a aquesta hora coneguem els titulars més rellevants de la jornada. Xavi Toscano, bon dia.
Què tal, bon dia.
Tret de sortida a la 16a Assemblea General Ordinària del Sínode d'aquest dimecres ha començat a Roma la primera sessió de treball que s'ha fet a l'aula Pau VI.
El papa Francesc ha recordat que amb aquest sínode comença una nova concepció de l'Església. Entre els grans temes que s'hi plantegen hi ha l'enfortiment del paper de la dona dins l'Església o l'acollida del col·lectiu LGTBI.
Yolanda Díaz reunirà aquest matí amb els sindicats a Barcelona. Ho farà enmig de les negociacions per la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i de la busca de suport dels agents socials a Catalunya per l'amnistia.
Aquest dimecres Sánchez va començar a teixir els suports necessaris per ser el nou president del govern espanyol i mirar de trobar-los el més aviat possible, precisament. Yolanda Díaz va ser amb la primera persona amb qui es va reunir en una ronda de consultes. Sánchez també es va reunir amb Salvador Illa, a la seu de Ferraz, a Madrid.
D'altra banda, DIF atribueix la majoria d'incidències a la xarxa a factors externs que no poden evitar, com actes vandàlics o atropellaments.
L'empresa ha assegurat que la infraestructura ferroviària a Catalunya no és inadequada. El president de la Generalitat, de la seva banda, demanarà un ple monogràfic al Parlament sobre rodalies per abordar tant el traspàs integral del servei com els problemes que té la xarxa ferroviària.
I preocupació del síndic de Greuges de Barcelona per les dificultats d'empadronar les persones sense sostre.
Les entitats socials han denunciat que el procés es dilata en el temps. La sindicatura ha recordat que sense l'empadronament, les persones no poden accedir a serveis bàsics o a prestacions.
En futbol, el Barça torna a Barcelona amb 3 punts importantíssims després de vèncer el Porto per la mínima amb un solitari gol de Ferran Torres abans del descans. Ana Closa, bon dia.
Bon dia. El partit no va ser gens plàcid. El Barça no va encantar, va patir, va jugar uns 10 minuts amb un home menys perquè Lamine Yamal va haver de marxar corrents cap al vestidor i després Gavi va veure doble groga. Lewandowski va haver de ser substituït per un fort cop al turmell, però no pateix cap lesió.
I en bàsquet, la penya perd en la seva estrena a l'Eurocup.
Ho va fer per un punt, 62-63, amb un darrer quart demolidor pels vertinegres. El Besiktas va ser superior i es va endur el primer maig dels badalonins a l'Eurocup. Ara, l'equip viatja a València per jugar contra un club que encara no ha guanyat aquesta temporada.
I anem cap a la cara B de l'actualitat. Núria, de què ens parlaràs avui?
De la Dorothy Hofner, una dona de 104 anys que s'ha fet viral durant les últimes hores per saltar des de 4.100 metres en paracaigudes. Atenció, Joan, perquè aquesta dona ara està pendent de ser reconeguda pel rècord Guinness.
Déu-n'hi-do. 6 minuts que passen de les 8 del matí, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
I també a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Continua l'estabilitat meteorològica a causa d'un potent anticicló que afecta bona part d'Europa i això fa que el temps es mantingui estable, assolellat per la presència d'algunes boires a primeres hores del matí, a punts de l'interior, que aniran marxant al llarg del matí, i també del pas d'alguns núvols poc importants, que aquesta tarda seran una mica més gruixuts cap a l'àrea del Pirineu, però que en cap cas arribaran a donar precipitacions. La notícia, una altra vegada, són les temperatures que es mantenen altes. Tornem a tenir nits tropicals, mínimes de més de 20 graus a punts de la costa, ara mateix ja 22 graus a Barcelona, 21 graus a Tarragona, a Lleida tenen 17 graus i a Girona hi ha 16 graus. Temperatures que al llarg del dia aniran pujant i a migdia se situaran en general entre els 25 i els 30 o 31 graus, les més altes cap a les comarques del Pla de Lleida. Demà divendres pugen més les temperatures i més que ho faran de cara al cap de setmana.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Àlex Huguet, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Destaquem encara un accident a aquesta hora, a la C-16, al tram de Vacarisses en sentit sud, que fa acumular un tram curt de retencions. Recordar també el tram d'obres que afecta l'enllaç de la P7 amb la C-17 en sentit nord, que fa acumular 5 quilòmetres de congestió a l'autopista del Mediterrani des de Santa Perpètua en sentit Girona. A l'àrea metropolitana destaquem avui carreteres de Llobregat amb trams de 4 quilòmetres, tant a l'A2 a Pallejà com a la B23 a Molins, tot en sentit Barcelona, i les rondes ara amb molta lentitud en sentit Llobregat, sobretot al tram habitual de la litoral des de Sant Adrià del Besòs amb 7 quilòmetres, i a la B20 entre el nus de la Trinitat i la sortida d'Horta. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8 del matí. Xavi, què, trens bé o no?
Sí, sí, avui de moment funciona tot bé. Avui podeu anar a l'estació amb normalitat, que el tren en principi hauria de passar l'hora.
Molt bé, normalitat en el servei. 8 minuts, com deien, que passen de les 8. Rafa, hola, hola.
Hola, hola. Bon dia, Joan Trias.
Bon dia, eh?
Què tal?
A qui més li donem el bon dia?
Mira, doncs, per donar el bon dia avui, farem un viatge en el temps. Ai. Bon dia enorme per als cinemes Filmax Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat, que el proper 21 d'octubre, apunteu-vos a aquesta data, acolliran un esdeveniment cinematogràfic dedicat als fanàtics de la saga Regreso al Futuro.
Home.
I, per tant, jo, en fi, estic entusiasmat, on es projectaran les 3 pel·lícules de la mítica saga de Robert Zemeckis i Steven Spielberg. 7 hores per viure aquesta màgia, aquesta aventura.
Una rere l'altra,
aquesta,
eh?
Fan pauses. Val. I activitats, ara us ho explico una mica millor. Aquesta delícia que Regreso al Futuro per redescobrir o descobrir descobrir, a lo millor pots anar amb més nanos o amb família que no ho ha vist.
Avui, Rafa, per dir aquesta notícia, t'hagis hagut de ficar la teva samarreta que tens.
Tinc diverses. Sí, tinc diverses de Regreso al Futuro. Sí, sí. Podem descobrir les aventures de Marty McFly i Doc Emmett Brown a la pantalla gran, encara que l'esdeveniment anirà molt més enllà. Tots els assistents viatjaran cap a l'any 1985 en fotocalls, sorteig de premis diversos, merchandatge exclusiu i encara que la joia de la corona serà un autèntic DeLorean. Estarà el DeLorean allà, l'automòbil protagonista de les tres pel·lícules, per tant, m'encanta la iniciativa. Bon dia, Filmes Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. Així sí.
Aniràs, eh?
No ho sé, perquè, perquè l'economia... O sigui, saps què passa? Saps què passa? Que aquestes coses, quan ets una persona sola i soltera o lliure com el vent, però si no aniré jo sol, si vaig, vaig amb els nens. I va, això va, ja va, puja, va. Saps què va. Vull dir? Però jo convido a la gent que s'animi perquè em sembla meravellós.
Sí. Va, qui necessitarà vitamines aquest matí?
Sens dubte, el nostre nen, ara ens ho deia l'Anna Closa, i a mi la mal, que ahir va tenir una relació molt especial amb el vàter.
No vas al cuarto de baño.
A veure, situem-nos. Segona part del partit ahir del Barça a Odra... Lelutier, meravellós.
Sí, sí, sí.
Minut 75, partit descontrolat, i de sobte Yamin comença a córrer cap al túnel de vestidors i no torna. Tothom preguntar-se què li havia passat, és clar. Doncs el club va confirmar que va sentir una indisposició pobre i que va haver de sortir corrents al bany perquè la seva biologia... No, allò, la llamada de la naturaleza, sí, saps què vull dir?
La llamada de la naturaleza.
Ho necessitava, el noi ho necessitava. Complicat, per tant, i a mi la man, tranquil·litat, bons aliments, algun producte de Marnis per la salut gastrointestinal. Aquestes coses passen i mica en mica, i a mi.
Justament
mica,
quan
mica.
El Porto més apretava, eh?
Bueno, és que mira, acabem de pitar el penal. Enmig del penal, que després no va ser, ell va sortir corrents.
Sí, que li apretava, sí.
Sí, sí, sí.
A qui no li arrencarà el cotxe avui?
Mira, un altre futbolista, en aquest cas exfutbolista, Alfonso Pérez, ex-Barça, Madrid, Betis també, que ahir va sortir a través de les seves xarxes socials a donar explicacions i matisar sobre les polèmiques paraules que va pronunciar en una entrevista al diari Edmundo, on deia obligaria Guardiola i les noies de la selecció femenina a besar la bandera espanyola i afegir que les dones haurien de tenir els peus a terra i saber que no es poden equiparar en cap sentit a un futbolista home. Això són paraules d'Alfonso Pérez. Uh-huh. A la llau de crítiques cal sumar-li que el Getafe ha decidit retirar el nom del futbolista del seu estadi, que passa a dir-se simplement Coliseum. Abans era Coliseum Alfonso Pérez, ara és Coliseum. En fi, mal dia per Alfonso. Igual agafa el cotxe i també li fan boicot.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Alfonso.
Per cert, nosaltres esperem que arribin les 8 i 25 per parlar amb una de les 54 dones que participen en aquest sínode dels bisbes del qual us estem parlant. Ella és Xisquia Valladares, religiosa nicaragüenca que viu des de fa anys en una de les comunitats de la Congregació Pureza de Maria a Mallorca. De seguida en parlarem amb ella de tot plegat, del que significa un sínode com el que s'està fent aquest any, aquest mes d'octubre a Roma. Això, però, ens podrà atendre cap a les 8 i 25, just abans que comencin aquestes segones reunions, aquest segon dia del sínode. Abans comencem per la informació.
La caravana, l'informatiu.
Us ho estem explicant aquest matí a Ràdio Estel. Ha començat aquest dimecres a Roma la 16a Assemblea General Ordinària, el sínode amb la primera sessió de treball que s'ha fet a l'aula Pau VI.
Després de la pregària inicial i unes paraules del patriarca d'Alexandria dels coptes catòlics, Abraham Isaac Sidrac, el papa Francesc ha tornat a recordar que amb aquest sínode comença una nova concepció de l'Església i ha posat l'exemple d'un sínode passat en què ell va col·laborar veient com es descartaven temes.
El cardenal secretario, un bravo belga missionario, bravo, bravo.
Aquell cardenal secretari, un gran missioner belga, molt bo, quan jo preparava les votacions, venia per mirar. Què esteu fent? Res, per votar això demà. Què és? No, això no es vota, deia. I jo deia, però si això és sinodal. I responia, no, no es vota, perquè encara no teníem el costum que tothom s'expressés amb llibertat. I així, lentament, en aquests gairebé 60 anys, el camí ha anat en aquesta direcció i avui podem arribar a aquest sínode sobre la sinodalitat.
I avui possiamo arrivare a questo sínode sulla sinodalitat.
En aquesta línia, el Pontífex també ha recordat que l'assemblea sinodal no és ni un parlament ni una reunió d'amics.
Con questo spirito incominciamo a
Amb aquest esperit comencem a treballar avui i m'agradaria dir que el sínode no és un parlament, sinó una altra cosa. El sínode no és una reunió d'amics per resoldre alguns temes del moment o per donar les opinions. És una altra cosa. No oblidem, germans i germanes, que el protagonista del sínode no som pas nosaltres, és l'Esperit Sant.
El sínode no siamo noi, è lo Spirito Santo.
El secretari general del Sínode dels Bisbes, el cardenal Mario Grech, ha presentat les grans línies de l'Instrumentum Laboris, aquest document de treball per a aquest sínode. Recordem que l'escrit planteja grans temes, com ara l'enfortiment dels temes del paper de la dona, l'acollida del col·lectiu LGTBIQ+, i els divorciats o el treball per a una església més participativa i menys clerical.
D'altra banda, ja s'ha publicat l'exhortació apostòlica de Francesc Laudate Deum, un nou crit del papa per respondre a la crisi climàtica. L'escrit, que es presenta aquest dijous al migdia al Vaticà, precisa i completa l'encíclica Laudato Si del 2015 a partir de la idea que els éssers humans no reaccionen prou i estem prop del punt de ruptura.
El pontífex diu que és indubtable l'origen humà de l'escalfament global del planeta, alhora que defensa un compromís amb la cura de la casa comuna a partir de la fe cristiana. El Sant Pare lamenta que un ésser humà que pretén ocupar el lloc de Déu es converteix en el pitjor perill per ell mateix. En 6 capítols i 73 paràgrafs, el papa Francesc es planteja precisar i completar el que ja s'ha afirmat en el text anterior sobre ecologia integral i alhora llançar una veu d'alarma i una crida també a la corresponsabilitat davant l'emergència del canvi climàtic abans que sigui massa tard. L'exhortació mira en particular la COP28, que se celebrarà a Dubai a finals de novembre i principis de desembre. El papa apunta més que els efectes del canvi climàtic més són suportats per les persones més vulnerables i conclou que els pobres en són culpables. Pobres no en són culpables, volia dir.
Ara. Obrim vaga plana política a aquesta hora. Yolanda Díaz es reunirà aquest matí amb els sindicats a Barcelona. Ho farà enmig de les negociacions per la investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez, i de la busca de suports dels agents socials a Catalunya per l'amnistia. La visita de Díaz té lloc l'endemà que Pedro Sánchez es reunís amb Salvador Illa a la seu de Ferraz, a Madrid. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. La líder de Sumar es reunirà aquest matí amb Comissions Obreres i amb la UGT i demà ho farà amb la patronal de la Petita i Mitjana Empresa Catalunya. La trobada ja la va anunciar la setmana passada i respon a la voluntat de trobar el consens necessari a Catalunya per aprovar una llei d'amnistia. A hores d'ara, des de Sumar, veuen gairebé impossible que pugui aprovar-se abans de la investidura de Pedro Sánchez, que situen a principis de novembre. Amb tot, continuen fent passos endavant per trobar un acord amb els independentistes. Ahir a la tarda, també en el marc de les negociacions per la investidura, el primer secretari del PSC, Salvador Illa, va anar a la seu del PSOE a Madrid per reunir-se amb el president en funcions. Els socialistes, però, continuen en la línia habitual d'aquests dies en ser discrets i eviten donar-ne més detalls. En tot cas, però, sí que remarquen en un comunicat que els contactes entre el PSOE i el PSC continuaran en els propers dies.
Gràcies, Judit. Precisament ahir Pedro Sánchez va començar a posar fil a l'agulla per mirar de trobar com més aviat millor els suports necessaris per convertir-se en nou president del govern espanyol. Amb la primera persona amb qui es va reunir en ronda de consultes va ser precisament amb Yolanda Díaz.
Tots dos van acordar accelerar les negociacions per tancar un acord aquest mes d'octubre. El líder del PSOE donava per fet el suport del partit de coalició, però el portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, refredava aquesta setmana el suport dels de Yolanda Díaz. Des de Sumar lamenten que encara queden qüestions cabdals a debatre entre PSOE i Sumar. Paral·lelament, els socialistes espanyols mantenen, també recordem, des de fa setmanes, negociacions obertes amb Esquerra i Junts de cara a la investidura amb l'amnistia, això sí, com a base per a un acord.
A tot plegat, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha insistit que el govern espanyol farà passos en el camp del diàleg i la convivència a Catalunya.
De fet, el ministre ha preguntat per aquesta amnistia, no ha fet servir aquest terme, però sí que ha assegurat que tot el que estarà dins del marc de la negociació per a la investidura de Pedro Sánchez passa pel diàleg.
Todo lo que va a estar dentro del marco de la negociación para la investidura del presidente es diálogo, tirar hacia adelante, que las heridas cicatricen.
Segons el ministre d'Interior, Marlaska, totes les actuacions se circumscriuran, a més, en el marc de la Constitució espanyola.
I encara en clau política, l'Audiència Nacional ha reobert la peça del cas 3% que investigava diversos càrrecs de Convergència Democràtica. Són, per exemple, els exconsellers Jordi Jané, Felip Puig, Irene Rigau, Germà Gordó i també els extresorers Daniel Osàcar i Andreu Viloca. S'investiguen les donacions al partit amb la suposada finalitat de finançar il·lícitament la formació.
El magistrat Santiago Pedraz, recordem que va arxivar la peça al juny, però la Fiscalia va presentar-hi recurs en contra perquè no hi estava d'acord i ara la Sala Penal li ha donat la raó. Podrà d'investigar si els 2000, si entre els anys 2009 i 2010 els alts càrrecs de Convergència feien transferències al partit i eren retribuïts amb diners en metàl·lic procedents de suposades donacions d'empreses adjudicatàries d'obra pública a la Generalitat.
Per cert, pendents de l'estat de salut del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, aquest dimecres a la tarda ha estat traslladat a l'Hospital de Sant Pau després de patir una indisposició quan estava treballant al seu despatx a la Conselleria d'Interior.
Tècnics del SEM la tenien per problemes respiratoris i el traslladaven conscient a l'hospital per precaució, on ara serà sotmès a proves mèdiques, tot i que, segons asseguren fonts properes al departament, el conseller està fora de perill.
Gairebé 20 minuts que passen de les 8 del matí, més qüestions. Diverses entitats han demanat al Parlament que es posicioni exigint l'alliberament de Julian Assange davant la possible imminent extradició del periodista als Estats Units.
De fet, l'abril de l'any 2019, la Cambra Catalana ja va fer una declaració en suport a Assange per les entitats, però les entitats creuen que ara és el moment de tornar-ho a fer. El membre de la Comissió de la Dignitat del Parlament de Catalunya, Toni Strubel, ha defensat que Assange no ha comès cap delicte i ha afegit que allò que ha exposat a través de la plataforma Wikileaks són casos de terrorisme d'estat.
I canviem de tema perquè després d'una setmana caòtica a Rodalies amb múltiples incidències a diferents línies, Adif ha respost al govern i atribueix la majoria d'incidències a la xarxa a factors externs que ells no poden evitar. Ho ha explicat aquest dimecres en declaracions a Ràdio Estel Daniel Martínez, que és el portaveu d'Adif, l'empresa que s'encarrega del manteniment de la infraestructura.
Des de fa anys, i fins i tot abans de la pandèmia, és que la principal causa o les principals causes o orígens de les incidències se situen en factors externs. Poden ser actes vandàlics, condicions climatològiques adverses i també doncs, arrollaments que també mereixen un episodi a part.
Malgrat això, des de l'IF defensen la seva feina i asseguren també que a Catalunya s'estan reduint els temps en què se soluciona una incidència. Tot això, el president de la Generalitat va anunciar ahir que demanarà un ple monogràfic al Parlament sobre Rodalies per abordar tant el traspàs integral del servei com els problemes que pateix cada dia la xarxa ferroviària.
És responsabilitat d'aquest Parlament i és obligació del govern destinar tots els esforços a resoldre els problemes que centenars de milers de persones cada dia pateixen el sistema de Rodalies a Catalunya. Serem responsables i, per tant, demanarem que el Parlament es centri també doncs, en aquest debat monogràfic sobre Rodalies i sobre el seu traspàs integral.
I passem també per Europa. Els estats de la Unió Europea han arribat a un acord preliminar sobre el mecanisme de gestió de crisi migratòries, l'últim reglament que queda per desbloquejar del pacte migratori d'asil.
L'acord s'utilitzarà ara com a posició comuna en les negociacions amb el Parlament Europeu per tancar el pacte migratori d'asil, una carpeta que els estats pretenen deixar enllestida abans que acabi la legislatura de la Unió Europea, que acaba el juny de l'any que ve. La resolució arriba després de les objeccions d'Itàlia, que la setmana passada va bloquejar aquest esborrany del text, criticant l'actuació dels vaixells de salvament. El nou mecanisme, reservat per situacions excepcionals, obligarà ara els governs a donar suport a un o diversos estats membres quan es vegin desbordats per la pressió migratòria a les seves fronteres, diluint a la pràctica les quotes obligatòries de reubicació.
D'altra banda, el mateix Parlament Europeu defensa la gratuïtat de l'equipatge de mà i exigeix a la Comissió Europea que destini més esforços a vetllar pel compliment de la llei per part de les aerolínies.
Amb aquesta resolució, el Parlament Europeu vol evitar que les aerolínies, com fan sobretot les de baix cost, cobrin els consumidors costos extres i complements de tota mena per portar bosses de mà o motxilles a dalt dels avions. I, a més, ho basin en diferents criteris de pes i de mida. Concretament, l'Eurocambra vol que s'apliqui una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea de l'any 2014 en què reconeixia que l'equipatge de cabina és un element indispensable i que, per tant, no pot ser objecte d'un suplement en el preu.
Sobre tot plegat, en parlarem al voltant de 9:45 amb Ignasi Rubio. Ell és president de l'Associació Espanyola d'Usuaris, Empresaris i Professionals del Transport Aeri i vicepresident de la Comissió de Dret Aeronàutic del Col·legi d'Advocats de Barcelona. De moment, però us expliquem més coses. Preocupació del síndic de Greuges de Barcelona per les dificultats d'empadronar les persones sense sostre.
I davant d'aquesta preocupació, la sindicatura ha demanat informació a l'Ajuntament de Barcelona per saber com tramita aquests informes de residència, tot arran de la denúncia de diferents entitats socials que avisen que el procés es dilata en el temps durant mesos. També han alertat que hi ha hagut un canvi en el lloc on adreçar-se per fer els tràmits d'empadronament. El síndic ha alertat que això provoca que les persones que poden actuar que no poden accedir als serveis bàsics, com per exemple la sanitat o l'educació, així tampoc com a prestacions socials.
I aquest any podria caure en picat la producció d'oli d'oliva a Catalunya. Segons càlculs d'Unió de Pagesos, la sequera farà perdre entre el 60 i el 90% de les collites d'olives.
Tot i que les darreres pluges han fet revertir el paisatge dels camps d'oliveres, n'hi ha moltes que ja hi havien caigut les olives. Ara les precipitacions de les properes setmanes o mesos poden comprometre també la collita de l'any vinent per la situació que pateixen els arbres. Les pèrdues no seran iguals a tot arreu, però en termes globals es calcula que la producció a tot el país no superarà les 7.000 tones d'olives, quan en una campanya normal a Catalunya se'n recullen unes 33.000. La situació, però, encara serà més greu a comarques com l'Alt Camp, la Terra Alta, al nord de la Ribera d'Ebre i les Garrigues, on alguns camps perdran tota la producció. Això vol dir, per tant, també traduït, que l'any que ve el preu de l'oli...
Encara serà més car, eh?
Encara serà molt més car.
Haurem de vendre un ronyó per tenir una mica d'oli, per fregir unes patates.
Ai, per fer-ho a morir de girassol, colpesol.
També està car, eh? No et pensis. No tant.
Tira, tira. I altres qüestions, l'Audiència Nacional ha admès a tràmit la querella interposada per Elite Taxi, Riders por Derechos i Taxi Project 2.0 contra Uber Eats, acusats d'estafa i delictes contra els treballadors i la seguretat social.
El jutge ha demanat a la Fiscalia que emeti un informe per determinar si la possible infracció penal ha de ser investigada per l'audiència o per un altre jutjat. En el text, les tres organitzacions sindicals acusen Uber Eats d'haver-se implantat a Espanya l'any 2017 per abús de la figura d'un fals autònom. Diuen que l'empresa ha utilitzat per fer créixer exponencialment el mercat del repartiment a domicili.
Emperador, eh?
És que, perdona, però has fet tot des del migdiada, eh?
Fet la paradilla. Els usuaris de patinets elèctrics admeten de manera majoritària que incompleixen les normes de circulació més bàsiques i, malgrat això, es posen una bona nota. Ho revela una enquesta que ha fet el RAC a més de 800 usuaris d'aquests vehicles de mobilitat personal.
Més de la meitat dels conductors de bicis i patinets, el 54%, admet que se salten els semàfors quan estan en vermell. El 47% reconeix que circula per sobre de la velocitat permesa i 4 de cada 10 va per la vorera per guanyar temps i arribar més ràpid al seu destí, tot i que això està prohibit segons l'ordenança municipal de Barcelona. Tot i això, atenció, aquests usuaris, quan se'ls pregunta quina nota es posen al seu civisme, es valoren amb un 6,9 sobre 10. D'altra banda, un 15% dels usuaris que utilitzen amb patinet elèctric afirmen haver patit un accident amb danys personals. D'aquests, més de la meitat han estat víctimes d'un sinistre amb implicació d'altres vehicles, mentre que la resta s'han accidentat ells sols. I és que, segons les dades que mostra el baròmetre del RAC, una quarta part dels conductors desconeix la normativa de circulació d'aquest tipus de vehicles. De fet, l'estudi diu que 3 de cada 7 conductors de patinets afirmen no tenir permís de circulació.
Aquesta notícia s'ha de fer al Teatre Capitol.
Sí, t'ho juro que és boníssima. No,
perquè
m'ho salto tot,
és increïble.
Però em poso un notable, tu.
No, però que no saben res, ni com es circula, ni res. Tot anirà bé i d'estes saldrem mejores.
Sempre.
D'estes saldrem mejores.
Sí. I també us expliquem a aquesta hora que la bretxa de gènere no es redueix a la universitat, tot i que les dones són majoria estudiant graus, màsters i doctorats, només hi ha dones dirigint un de cada 3 grups de recerca. La xifra és encara més baixa quan analitzem la direcció dels instituts i centres de recerca. Les dones només en lideren un de cada 4.
I com més alt és el càrrec de responsabilitat que tenen, més baixa és la presència de dones. Així ho revela l'estudi sobre el biaix de gènere que ha fet la xarxa Vives d'Universitats en una vintena de centres de Catalunya, però també del País Valencià, les Illes Balears i Andorra. Aquest informe diu que només un de cada 5 rectors d'universitats són dones i que per cada degana d'una facultat hi ha 2 degans. La investigadora Ima Pastor Gossalvez, una de les autores d'aquest estudi, fa la següent reflexió.
Legitima moltíssim, no?, la necessitat de pensar en les dinàmiques internes que podrien explicar que encara tinguem molt poques deganes o molt poques directores de departament, mentre en altres àmbits que potser tenen una gran càrrega de gestió però no tanta càrrega de presa de decisions, les dones clarament doncs estan per sota del pes que els hi correspondria.
Des de la xarxa Vives d'Universitat recorden que fa més de 15 anys que estan en vigor les lleis d'igualtat als centres universitaris. Per això reclamen als centres que analitzin els motius pels quals les dones, tot i ser majoria en els estudis i treuen més bones notes i abandonen menys els estudis, acaben ocupant menys càrrecs de direcció i presa de decisions i acaben topant amb el que es coneix com el sostre de vidre.
I encara en educació, llengua catalana és l'especialitat on han quedat més vacants buides a secundària a les oposicions de docent.
De les 657 places que es van oferir per aquesta especialitat, 105 5 han quedat sense cobrir perquè només el 67% dels aspirants que s'havien presentat han aprovat. Una situació similar s'ha viscut a matemàtiques, la segona amb més places disponibles. Del miler d'avaluats, només 680 han aprovat l'examen, deixant un total de 96 places buides de les 779 que hi havia vacants. De la mateixa manera, a tecnologia han quedat 91 llocs sense cobrir, malgrat que el nombre d'aspirants, 675, superés el nombre de places.
Més temes. La nacionalitat no és un factor que faci augmentar el risc de tornar a cometre un delicte entre els joves. En igualtat de condicions, la taxa de reincidència juvenil és igual entre nacionals i estrangers. Aquesta és una de les conclusions d'un estudi elaborat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada.
Per evitar que els joves que han comès un delicte ho tornin a fer, és molt més determinant tenir una xarxa familiar o d'amics que et doni suport, comptar amb referents adults o no trobar barreres per accedir també al mercat laboral. El problema és que aquests elements acostumen a ser més difícils de tenir per als menors no acompanyats que arriben sols al nostre país. Ho explica així Manel Capdevila, que és el cap de l'àrea d'investigació i formació en execució penal de la Generalitat.
Doncs ens trobem que pràcticament en tots els col·lectius, si hi ha un bon procés immigratori, no trobem diferències entre la reincidència entre els nacionals i els estrangers. Si hi ha un bon procés d'acompanyament migratori fins aquí. Aquesta és una de les conclusions que jo penso més rellevants.
L'estudi conclou també que 7 de cada 10 joves que passen pel sistema de justícia juvenil no tornen a delinquir durant els 5 anys següents d'haver complert la pena. De fet, la taxa de reincidència s'ha mantingut estable en el 30%. El Departament de Justícia diu que aquestes dades són positives i afirma que la intensitat del tractament i el contacte amb la comunitat redueixen la possibilitat de tornar a delinquir.
8:45 del matí, l'entrevista. Us ho estem explicant aquest matí a Ràdio Estel, una de les 54 dones que participen en aquest sínode dels bisbes dins dels 365 pares i mares sinodals és Xisquia Valladares, religiosa nicaragüenca que viu des de fa anys en una de les comunitats de la Congregació Pureza de Maria a Mallorca. Xisquia Valladares, també coneguda com la monja tuitera, és filòloga, periodista i doctora en comunicació. Actualment treballa en un centre universitari que porta el nom d'Alberta Jiménez, fundadora de la Congregació Pureza de Maria. Entén l'espiritualitat i la comunicació del missatge cristià des de la innovació tecnològica i tot el potencial de les fotografies i les pantalles. A aquesta hora la podem saludar. Ella és a Roma participant d'aquest sínode, com dèiem. Xisquia Valladares, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Buenos días, buenos días.
Senyora Valladares, com va viure vostè la primera jornada completa d'aquesta Assemblea General del Sínode amb la missa al matí i la primera sessió a la tarda?
Ha sido muy emocionante. Se respira que todos deseamos buscar la voluntad de Dios, del Espíritu Santo para la Iglesia. En la misa de inauguración hemos entrado las mujeres y los laicos en la misma procesión inicial de los sacerdotes, obispos y cardenales, y eso ha sido un hecho histórico, creo que muy simbólico de lo que es la sinodalidad que el Papa quiere en la Iglesia, donde todos tenemos que ser escuchados, todos. Y luego la inauguración por la tarde con el Papa fue también muy, muy impactante, muy preciosa. El símbolo de que estamos todos sentados en círculo, incluido él, significa, quieren representar la sinodalidad de la Iglesia. Y bueno, un poco esto puedo decir que es el resumen, ese deseo de buscar la voluntad de Dios y ese signo de sinodalidad en el que todos podemos ser escuchados.
Vostè, precisament, que és comunicadora, segur que va escoltar molt bé ahir a la tarda, ara ens ho deia, quan el Papa convidava els comunicadors a fer bé la seva feina en aquest sínode, com també quan avisava que no es podia reduir a temes com el sacerdoci de les dones. Què creu vostè que canviarà a l'Església després d'aquest sínode?
Yo creo que estamos todos expectantes. Por lo menos hay una cosa que es seguro que cambiará, y es que el signo de la, o sea, el proceso sinodal, el hecho de que todos seamos escuchados con libertad y que todos seamos tengamos un sitio en la Iglesia, eso seguro que cambiará. Todo lo demás, pues vamos a ir discerniendo según las conversaciones en el Espíritu que vayamos teniendo, según lo que vayamos orando, y creo que no podemos adelantarnos para nada. O sea, esto está empezando apenas y no podemos hacer ninguna previsión todavía. Pero sí, el hecho de que nos sintamos sinodales todos, incluso los que no están aquí.
Precisament, com sap, ahir el Sant Pare referia a una església oberta a tothom. Com valora vostè que el document del treball del Sínode, l'Instrumentum Laboris, per dir d'acollir tothom i concretament es refereixi als divorciats i al col·lectiu LGTBI?
Bueno, yo creo que ese tema es necesario tratarlo en la Iglesia, es muy necesario porque es parte de la realidad de la Iglesia y tendremos que afrontar todas las realidades de la Iglesia, o sea, no solamente esa, todas, porque no tenemos que tener miedo a hablar de los temas que puedan ser más controvertidos, pero que están siendo contemplados por el Instrumentum Laboris y que vamos todos a discernir en el espíritu.
Com sap, el papa va insistir també ahir que el sínode no és un parlament, però tampoc es tracta d'una reunió d'amics, sinó que és una altra cosa. Què és ben bé el sínode, segons vostè? És a dir, tenint en compte que també si discuteix i es vota sobre molts temes, ben bé, quan parlem de sínode, de què estem parlant?
Estamos hablando de un evento espiritual. Muchísimos espacios de oración y de silencio y de discernimiento con ese método de la conversación espiritual. Y eso hace la diferencia, porque no se trata de un voto en cuanto que me contradigo al contrario, sino que son consensuados, son previamente, luego cada uno vota en su conciencia, por supuesto, pero se trata de una conversación en el espíritu, de que el Espíritu Santo nos va llevando a un consenso. O sea, lo hemos visto en los 3 días de retiro, que hemos ido evolucionando, que nos hemos ido sintiendo más en comunión, y esa experiencia hay que vivirla. Es difícil de entender cuando no se vive.
De fet, en el sínode, ho deia també ahir el Sant Pare, hi ha debat i sobretot hi ha escolta, hi hauria d'haver molta escolta, però també silenci i espiritualitat, que com va assegurar ahir el papa també, harmonitza des de les diferències. Com ho està vivint tot plegat això?
Mucho, se está viviendo mucho, mucho. Yo ya le digo, o sea, estamos con seriedad, tomándolo con mucha seriedad, con mucho compromiso, y lo estamos viviendo con gusto, o sea, hay un ambiente de paz, tenemos muy buen ambiente.
Si no erro, ara d'aquí pocs minuts comença la segona reunió d'aquest sínode, pot ser?
Sí. Empezaremos con la oración a las 8:45, en una oración de parecido a los laudes, y luego ya empezamos, hoy tenemos círculos menores. Uh-huh.
Deixi'm preguntar-li, per últim, quins són els seus grans desitjos per aquest sínode des d'ara i fins al 29 d'octubre, en què s'acabarà aquesta primera Assemblea General.
Cuando acabe tendremos una síntesis y esa síntesis estará refrendada por todos y luego se devolverá al pueblo de Dios y volveremos otra vez a la segunda sesión en octubre.
Germana Xisquia Valladares, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres a la caravana de Ràdio Estel i explicar-nos-ho tot plegat des de Roma, quan re, mancant uns minuts, ara ens ho deia, perquè comenci aquesta segona jornada d'aquest sínode tan important. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres que acabem d'anar a Roma, acabem d'escoltar la germana Xisquia Valladares, que ens explicava com està anant aquest primer dia, com ha anat aquest primer dia del sínode, com anirà aquest segon i com es anirà desenvolupant, sobretot en aquesta matèria d'escolta i aquests temes tan importants que ha posat l'Església sobre la taula. Nosaltres que continuem amb més informacions quan passen 8 minuts de 8:45 del matí, i és que unes 200 persones s'han concentrat aquest dimecres a la ciutat de Manresa per donar suport als joves detinguts per participar en la baralla multitudinària que va tenir lloc fa dues setmanes al centre de la ciutat, Xavi.
Ho han fet en el marc d'un acte a la plaça Sant Domènec, on també s'ha criticat la manifestació que s'ha convocat aquest dijous amb el lema Manresa diu prou. Han fet públic un manifest que ha rebut el suport de més de 500 persones a títol individual i també un centenar d'entitats de Manresa en què condemnen l'ús de la seguretat per promoure el racisme. El president de la plataforma Vages per a tothom ha denunciat que durant les detencions els joves es van vulnerar els seus drets més bàsics i no descarten portar-ho a la Fiscalia de Menors.
I cop dup al mercat dels ocells de la Rambla, la iniciativa legislativa popular presentada pels antics ocellaires de la Rambla per protegir com a patrimoni cultural el mercat dels ocells i les actuals parades no ha prosperat.
Després de validar més de 50.000 signatures, la comissió promotora d'aquesta iniciativa ha tingut ocasió de defensar-la des del Parlament de Catalunya, però no ha superat la primera prova, ja que han quedat aprovades les esmenes que hi han presentat el PSC i en Comú Podem per part dels socialistes. Han recordat que totes les concessions d'aquestes parades estan caducades i que recuperar aquest espai de la Rambla forma part de l'interès general. De la seva banda, els comuns recorden que no es poden vendre animals al carrer amb el marc legal vigent i que les tradicions canvien amb els anys. Les esmenes han rebut el suport d'Esquerra i Junts i això ha estat suficient per paralitzar tot el procés.
I l'Ajuntament de Badalona preveu obrir la licitació de les obres del Pont del Petroli durant les properes setmanes amb la intenció que la reconstrucció pugui començar abans de l'estiu vinent.
L'alcalde Xavier García Albiol explica que no hi havia hagut cap moviment administratiu des de que l'anterior govern va anunciar la proposta guanyadora que va sortir d'una consulta popular. Això va ser el juny del 2022. Precisament, el Albiol ha titllat d'irresponsabilitat que l'anterior govern convoqués una consulta per decidir el futur del Pont del Petroli.
A mi em sembla molt greu la irresponsabilitat que es va fer en el seu dia. Una vegada, repeteixo, conec les dades oficials, perquè si al final aquesta columna, les dades fossin similars, doncs, escolta, es pot consumir la votació el que vulguis. Però, home, a mi em sembla una autèntica irresponsabilitat el que varen fer.
Albiol ha dit que el nou executiu ha estudiat la possibilitat d'enterrar aquest projecte escollit en votació popular, ja que el PP sempre ha estat contrari a refer el pont amb un acabat circular. Així tot, ha descartat recuperar la fesonomia antiga que tenia el Pont del Petroli perquè suposaria endarrerir les obres 3 anys i seria una opció menys segura.
Que maco sempre és enfatitzar, eh? Irresponsabilitat. Si ho dius ràpid i no impacta igual.
No
té el mateix impacte.
Ho ha dit així perquè ràpid no ho sap pronunciar.
Vols dir que el que volia era dir-ho bé.
Sí, l'arbre bé, per això? L'arbre de Nadal bé?
Això és cabdal. Això és clau. Home, per la felicitat de Badalona.
Nosaltres parlant aquí del Pont del Petroli...
No, això és totalment
secundari.
Clar. Anem cap a l'Ajuntament d'Amposta, que tanca provisionalment la discoteca Legend després d'una baralla a les portes del local aquest cap de setmana passat.
Després de precisar que la batussa entre diversos joves no va generar ferits de consideració ni tampoc destrosses materials, l'alcalde de la ciutat ha manifestat la intenció que la clausura sigui permanent i així evitar una part important de molèsties i queixes pels veïns de la zona derivades, en part diuen, d'aquesta discoteca. Això serà possible en bona mesura també gràcies al fet que la Lira Ampostina, que és la propietària del local, ha decidit no renovar el contracte de lloguer amb els promotors.
Passem també pels jutjats. El jutjat mercantil número 3 de Barcelona ha condemnat a l'empresari i expresident del Barça, Joan Gaspart, a pagar 579.000 euros per la fallida del grup hotelers USA.
Segons una sentència que data del 26 de setembre, que es va conèixer ahir, el directiu també queda inhabilitat per un període de 5 anys per administrar béns aliens. Entre els arguments exposats per la Fiscalia i l'administració concursal, i que es recullen en aquesta sentència, hi ha que les empreses que gestionava Gaspart mostraven irregularitats comptables rellevants, tant qualitatives com quantitatives, entre els anys 2018 i 2020.
I l'Audiència Nacional investiga les bodegues Félix Solís i García Carrión, acusades d'estafa.
La investigació se centra en la suposada venda de vins, com si fossin criança, reserva i gran reserva, quan aquests no compleixen aquests requisits d'elaboració, per considerar-se així. Al juny del 2020, la Fiscalia va començar a investigar les bodegues de Valdepeñas després que García Carrión i Félix Solís se submergissin en un encreuament d'acusacions. La investigació, que se segueix a l'Audiència Nacional, també inclou els delictes de publicitat enganyosa i falsedat documental.
I atenció a tots aquells que viatgeu amb l'Imserso perquè a partir del 26 d'octubre es posen a la venda els viatges d'aquesta temporada.
Per aquest any estan previstes gairebé 900.000 places, això són 70.000 més que l'any passat. Els pensionistes podran reservar el seu viatge per a destinacions de la costa peninsular, la costa insular o turisme d'escapada a través d'una pàgina web que és turismosocial.com amb el seu DNI i una clau d'acreditació que rebran a la carta que els envia el govern o bé qualsevol de les agències de viatges autoritzades, això sí, només amb el DNI. Cal tenir en compte que els preus aquest any han patit una pujada del 7,5%, 7,5% respecte a la temporada anterior i oscil·len entre els 124 i 436 euros per viatge.
Has reservat ja, Rafa, o no?
Et dic una cosa, no puc, però ja ho va dir el Toscano, a partir dels 70 s'arriba a la felicitat.
Compte, eh?
Perquè els preus són brutals, eh?
Sí, sí, sí.
Però 10 dies fora de casa...
Però no vagi a visitar les bodegues García Carrión.
Ah, sí, viva el vino.
També, 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 també. Va, parlem de cultura, que això t'agradarà, Rafa. Avui comença una nova edició del Festival del Cinema Fantàstic de Sitges.
Sí, sí, sí.
Una edició que estarà marcada per la presència de cineastes com Juan Antonio Bayona, que presenta La Sociedad de la Nieve.
Justament aquesta és la pel·lícula que l'Acadèmia de Cinema Espanyol ha escollit per representar Espanya als Premis Òscar. D'altres plats forts d'aquesta edició són El Chico y la Garza, de Yorgos Lanthimos, i Pobres Criatures, de Hideo Nakata. D'altra banda, algunes de les produccions presents en aquesta edició del Festival de Sitges són la nova sèrie d'Alberto Romero, El Otro Lado, o el thriller sobrenatural de Tomás Peña, Romancero. També es presentarà la segona temporada de la sèrie d'HBO Max, 30 Monedas, que és una sèrie d'Àlex de la Iglesia, el nou film de Carlota Pereda, La Ermita, o La última noche de Sandra M, una pel·lícula de Borja de la Vega.
I per últim, us destaquem avui que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha fet entrega aquest dimecres de la medalla d'or de la ciutat al mèrit cultural a títol pòstum a la família del dibuixant Francisco Ibáñez, mort el 15 de juliol als 87 anys.
S'ha fet en un acte a la Biblioteca Gabriel García Márquez, on representants institucionals i societat civil han reivindicat la figura d'Ibáñez, pare de Mortadelo i Filemón. La tarda de família i les amistats, com una responsable de l'editorial del dibuixant, s'han conjurat perquè l'obra d'Ibáñez perduri i arribi a totes les generacions. Ho deia Núria Ibáñez, que és la filla del dibuixant.
Y para él realmente lo que le haría más feliz, y lo había dicho muchas veces, es saber que habrá más niños y niñas hoy, mañana y dentro de no sé cuántos años que le continúan leyendo y que cuando abran sus páginas se pongan a reír. A él le encantaba ver eso.
A més, també s'ha reivindicat la generositat de l'autor amb els lectors, la seva ironia a tots els nivells i també la creativitat.
9:45 del matí, Plana Esportiva.
La caravana.
I us comencem explicant en Plana Esportiva que el Barça és líder en solitari al seu grup de la Champions després de vèncer el Porto per la mínima amb un gol de Ferran Torres. Ana Closa, bon dia de nou i feliç les dents.
Gràcies, sí, el Barça ja té un dels tres punts més importants que després de dos anys a vuitens. I, perdó, el Barça ja té un dels tres punts més importants que l'apropa encara més a vuitens. Ahir va sortir victoriós del desplaçament més complicat que tenia, el de l'estadi d'Odragau, tot i que van haver de patir de valent. El Barça anava a remolc contra el Porto i li va faltar personalitat amb la pilota. Sort en van tenir de Ferran Torres, que va entrar en substitució de Lewandowski, que va marxar per un fort cop al turmell després d'una entrada de Carmo i va sentenciar el partit abans del descans. A la represa, Lamine Yamal va marxar corrents a mig partit cap als vestidors per una indisposició i aleshores el Barça es va quedar amb un nom a menys durant uns 10 minuts i li van xiular, a més, un penal en contra que finalment l'àrbitre ho va revisar al monitor del VAR i el va anul·lar. Després el Porto va marcar de xilena de Taremi, però va ser anul·lat per fora de joc. Gavi també va veure doble targeta groga i va ser expulsat amb una vermella. El partit va tenir de tot. Els culers, de fet, van patir i Xavi Hernández, després del partit, va dir en roda de premsa què els diria als jugadors quan marxessin de Portugal.
I els hi tornaré a dir que aquest és el club més difícil del món, perquè guanya 0-1 i estem veient el got mig buit. Això no passa a altres clubs. Això és la Champions, això és Europa, costa moltíssim. Venim d'on venim, patint. Ens ha costat molt guanyar fora de casa, a un camp gran, un camp difícil, ahir parlàvem. Guanyem i tot sembla poc. Això és el que els hi diré.
El partit d'ahir va ser especial per Xavi perquè bufava les espelmes. Ahir va celebrar 100 partits a la banqueta, convertint-se en el segon tècnic català que més partits ha dirigit a la història del Barça. I també va ser especial per Lamine Yamal, que va aconseguir un altre rècord. Es va convertir en el futbolista més jove de la història en ser titular a la Champions.
I a aquesta hora també repassem resultats de la resta de partits disputats aquest dimecres a la jornada 2 de la Champions.
Sí, comencem pel que fa als equips que es troben també al grup H amb el Barça. Hi ha l'Anvers, que va complicar molt les coses al Shakhtar. A la mitja hora de joc, de fet, els locals guanyaven per 2-0, però els ucraïnesos van acabar remuntant per sumar els 3 punts, 2-3, i el Shakhtar, que de moment aniria a l'Europa League. L'Atlètic de Madrid també va signar una remuntada contra el Feyenoord, imposant-se per 3-2 i situant-se líder del seu grup. L'entrenador colchonero, Diego Pablo Simeone, es va queixar del calendari.
Está claro que necesitamos tener menos tiempo el equipo defendiendo, necesitamos tener más la pelota pero para eso necesitamos energía. Y obviamente de miércoles, de jueves a miércoles, tener tres partidos en Pamplona con el Cádiz y hoy a nadie le importa.
I la sorpresa de la jornada la va signar el Newcastle, que va guanyar per 4-1 al PSG de Luis Enrique. I d'altra banda, el Manchester City de Pep Guardiola va guanyar 1-3 contra el Leipzig. El de Santpedor supera així, serà l'ex Ferguson i es converteix en el segon entrenador amb més victòries de la història de la Champions.
I més notícies, Espanya, Portugal i el Marroc seran la seu del Campionat Mundial de Futbol del 2030 amb l'edició número 100 de la competició.
Ho va anunciar a través d'un comunicat la FIFA, que també va explicar que per commemorar el centenari es farien partits inaugurals també a l'Uruguai, a l'Argentina i al Paraguai, i els demés tindran lloc a Espanya, Portugal i el Marroc. De fet, farà 48 anys que no es fa un Mundial a Espanya. Pel que se sap fins ara, encara no se sap la distribució dels partits en aquests països, però ja se sap que Espanya és qui tindrà la paella pel mànec, és qui portarà la veu cantant. Pel que fa als estadis, se n'estan estudiant 15 en territori espanyol, entre ells el nou Camp Nou i l'Stagefront Stadium de l'Espanyol, i la final la podria acollir el nou Bernabéu, un fet que ja va deixar caure en el seu moment l'expresident de la Federació, Luis Rubiales.
I el Sant Andreu ha caigut als penals contra l'EGA i diu adeu a la Copa de Federació.
Els quadribarrats van dur el partit a la pròrroga, però no va poder ser. S'avançaven els aragonesos al minut 12 de la primera meitat, però no trigarien a respondre els catalans, centrada des de l'esquerra de Juan Antonio Gallego, que rematava amb el pit Albertito al minut 19. Va saber patir durant la segona meitat al Sant Andreu, fins i tot anotant un gol que va ser anul·lat, però a la tanda de penals va dictar sentència. El míster Xavi Molista ha elogiat el seu rival en zona mixta.
Crec que hem vingut a fer el partit que intentar, pues, sobretot a guanyar-lo amb els 90 minuts, no ha pogut ser. Crec que el primer gol, bueno, el gol que ens marquen és una falta d'atenció, que no hem estat bé amb les vigilàncies. Després ells realment és un bon equip de la tercera divisió, que tenen la pilota, que fan les coses bé també, però sí que és cert que al final tampoc hem tingut la presència en atac que hauríem d'haver tingut.
Ara el Sant Andreu s'haurà de centrar en la competició domèstica. Aquest diumenge a les 6 de la tarda juga un derbi contra el Terrassa al Narcís Sala. Els barcelonins són cinquens a la Lliga, ocupant posicions de play-off descens.
I en bàsquet, la penya ha perdut contra el Besiktas per un punt en l'estrena dels verds i negres a l'Eurocup.
Sí, el darrer quart va condemnar els badalonins, van sortir endollats els de Carles Durant, especialment el primer quart, però no va ser l'estrena desitjada. Per un punt, 62-63 van caure el Joventut de Badalona a casa la primera jornada de l'Eurocup. Va tenir el tir final Thomas, però no va poder entrar i el rebot el va aprofitar Hammonds per anotar. Andrius amb 10 punts i Ribas amb 9 van ser els més destacats dels locals, que aquest dissabte viatgen a Palència per medir-se amb un equip que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Malgrat l'estrena, la penya és una de les favorites endur-se l'Eurocup, una competició estratègica, ja que guanyar-la assegura disputar l'Eurolliga la temporada següent.
Parlem també de waterpolo. En segona jornada de la divisió d'honor femenina, el Sant Andreu s'ha imposat al Catalunya per un contundent 8-17.
Sí, aconseguia un gran avantatge el Sant Andreu al primer quart en marcar 5 gols, mentre que el Catalunya només en feia pujar un al marcador. El segon quart era més igualat, amb 2 gols per cada equip, mentre que el tercer, el Sant Andreu, es tornava a desmarcar amb un parcial de 6-4. Al darrer quart, el partit quedava definitivament sentenciat d'imposar-se per 4 gols a 1.
I en tenis, Jannik Sinner s'ha proclamat campió de l'ATP 500 de Pequín.
L'italiano era favorit al títol, però finalment se l'ha endut ell i tots els entrebancs per arribar en aquesta final. Recordem, doncs, que va haver-hi un dia que va vomitar en un cubell. S'ha alçat, doncs, campió després de superar en 2 sets el tiebreak a Daniil Medvedev. Victòria, per tant, molt meritòria de l'italià, perquè és el primer cop que aconsegueix vèncer Medvedev dins del circuit de l'ATP. Dels 6 cops que s'havien enfrontat amb anterioritat, mai l'havia guanyat. Sinner ve de guanyar el Masters 1000 de Toronto a la agost. Amb aquest nou títol amplia a 3 el nombre de trofeus aconseguits aquesta temporada, i amb la seva bona actuació a la Xina, el tenista escala 3 posicions al rànquing i ara ja és quart, una posició que, per cert, li dona el bitllet per les ATP finals de Turín, unint-se així a Djokovic, Alcaraz i Medvedev.
I amb motor, després de les múltiples especulacions en les darreres setmanes, aquest dimecres s'ha fet oficial. Marc Márquez deixa Honda després d'11 anys corrent amb la marca nipona.
L'equip anunciava que havia arribat a un acord per posar fi al contracte que el lligava un any més amb el pilot de Cervera, a finals del Mundial de MotoGP del 2023. Per tant, Marc Márquez deixarà de córrer amb la marca i passarà a competir amb una Ducati a l'equip Gresini, al costat del seu germà Àlex. Les dues parts informaven que l'acord pres era el millor per als interessos de cadascun, per poder assolir en un futur els seus respectius objectius, i a més el Cerveri ha anunciat que amb el canvi a Gresini també deixa enrere el seu equip personal de treball, amb qui ha treballat des de la seva arribada al motociclisme d'elit. Recordem que Honda, Márquez s'ha proclamat campió del món en 6 ocasions, amb 101 podis i 59 victòries.
Gràcies, Anna. 53 minuts que passen de les 8 del matí, que ara ve.
la Caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Doncs tota la informació que també passa per la informació de la Caravé. Núria Ros, què ens expliques avui?
Doncs avui tornem a viatjar. Ho trobava a faltar, per tant avui viatjarem. Fins a Chicago, als Estats Units, perquè ha sigut en aquesta ciutat on una dona d'atenció 104 anys ha saltat en paracaigudes i està a punt de ser reconeguda pel rècord Guinness per ser la persona amb més edat en haver-ho fet. 104 anys. Es diu aviat.
Però això s'ha de comprovar molt, perquè, clar, no sé si hi ha molta gent que... No?
No sé.
Que hi arriba.
No, no, és que no sé quins dubtes poden haver de que hi hagi algú que hagi saltat amb més edat, no?
Mm, ha un no ho sé, 112. Sí, clar, s'ha de comprovar. És un rècord Guinness, però 104 anys. Tinc però tantes... si jo 25 vegades no puc aixecar del llit.
No. Tinc tantes coses a dir que no puc.
No hi ha vídeos d'això.
Déu-n'hi-do. Mireu, si anem al detall de tot plegat, que sapigueu que aquesta dona, com és evident, té nom i cognoms, ella es diu Dorothy Hofner, i es va llançar d'un total de 4.100 metres d'altura. 4.100, eh?
La Dori.
No, no, sí, és molt bèstia.
Dorothy, fixa't que totes les dones grans americanes que fan cara de dolça són Dorothy. Sí, sí. Les xiques d'oro.
Dorothy.
I per si us ho esteu preguntant, aquesta no va ser la primera ni l'única vegada que la Dorothy s'havia tirat en paracaigudes. La seva primera experiència va ser ara fa 4 anys, quan en va complir 100.
Ah, mira.
Com a regal d'aniversari.
Escolta'm.
He estat 4 anys ja...
Com li va agradar.
Escolta'm, si diuen que mai és massa tard, doncs, per tant...
Bueno,
la Dorothy.
Sí, escolta'm, és...
Ho devia tenir a la llista, no?, abans de morir.
Sí.
I deu haver vist que li queda molt de temps de vida i diu, doncs em vaig a llançar.
Faci una promesa aquí en directe.
Tu saps que deu haver pagat el seguro?
Quin seguro?
Pobre Dorothy.
A de l'empresa de
paracaigudes. No comunicàs a ningú, no el cal a cobrir.
Anava amb un instructor, ara us ho explico.
Aquesta era la més suau.
Era un tàndem, no? Era un tàndem.
Home, sí, perquè ella sola...
No, faig una promesa, queda enregistrat pels anals de la història.
Sí.
Jo, si arribo a 104 anys, també aniré a Chicago, com ahir va anar Jamil Lamal, va anar a Chicago. Aniré a Chicago a tirar-me en paracaigudes.
Sí, eh?
Amb 105, per fotre a la Dorothy.
Amb 105, un mes.
Per fotre a la Dorothy.
Mira, doncs, aconseguiràs el rècord Guinness.
Exacte.
Val, si ens centrem en aquest últim salt, el de, que ha fet amb 104 anys, que sapigueu que en total el salt complet va durar uns 7 minuts i que, segons hem pogut llegir, quan la dona va arribar a tierra firme, que diríem, doncs es va emocionar perquè tenia tots els seus familiars i amics que estan vius encara esperant-la, per rebre-la. Val? I el més graciós de tot plegat és que un d'aquests familiars l'esperava amb el seu caminador, perquè, clar, amb 104 anys doncs és evident que et costa caminar.
Caminar sí, volar no tant.
Clar, és el que anava a dir, és a dir, és molt bèstia, es tira de 4.000 metres d'altura i ni tan sols pot caminar. Ostres, aquesta dona és una valenta.
Perquè ja...
No, digues.
No vull. No?
Però m'ha agradat el matís, l'estaven esperant els familiars vius.
No, he dit amics.
Ah, amics.
Sí,
amics,
no, clar, és que amb 104 anys...
Clar, molts amics vius no...
Clar,
perquè si han d'esperar els altres, ostres...
Clar. És una altra generació.
Llavors, per anar acabant, que sabeu que el salt va anar rodat, de fet, la Dorothy...
Com? El salt què?
Rodat, va ser perfecte.
Va anar rodat.
Sí, és una expressió, nois, noies.
Sí.
En aterrar, sobretot, sí, en aterrar. Va anar rodat.
I res, que la Dorothy en acabava a parlar amb els mitjans, a qui els hi va dir que va ser una experiència meravellosa i que tot va sortir perfecte, i el més important, va remarcar i remarcar que l'edat només és un número. I des d'aquí, diguem, clar que sí, visca la Dorothy.
I tant, bravo.
La Dorothy.
Bravo. No, l'edat no és un número, en el seu cas són 3.
Exacte. Per tant, abans d'anar a la següent notícia, dir-vos que estarem pendents i veurem si aquesta dona aconsegueix entrar al rècord Guinness.
Sí, home, i tant.
I ho explicarem.
Sí. Si no entra...
Ja, què més ha de fer?
Si no entra, tanquem la paradeta.
Bravo, Dorothy. Bravo.
Va, més cosetes.
Va, si canviem de tema, també d'ubicació, perquè ara toca anar fins a Astúries. Déu-n'hi-do com viatgem, en aquest programa. Mireu, concretament anem fins a Lena, on la policia ha detingut a una dona de 41 anys, hem baixat la mitjana d'edat, per, atenció, anar amb quad, sense carnet, sense ITV, sense cas, sense seguro, i transportant un ruc mort. Sí, senyores i senyors. És veraç, no és fake, eh?
Això ha passat, eh?
Sí, repetim, eh? Sense carnet, sense ITV, sense casc, sense seguro i amb un ruc mort al maletero.
Sí. Com els dels patinets que comentàvem abans, es posava un 6,9.
Exacte, és que no sabia...
Soc una gran conductora d'esquad.
Això és de nou.
I sense rum o no?
Segurament, segurament.
Però és una notícia que va completament...
va a l'alça,
cas,
això,
Sense cas.
Sí. Va a l'alça. Això ho poses a l'IBEX 35 i en un minut...
Pega una pujada.
Perdoneu, que ara Olma Giró m'ha enviat una foto de la Dorothy. Demanarem a xarxes socials que la pengin, si poden, a la caravana. De moment, els oients la veuran, a les xarxes socials, però perquè comproveu la seva cara de felicitat...
Bueno,
felicita, clar, li ve tot el vent.
No sabem si està somrient.
Mira, farem una cosa, com que hi havia una exposició de Pixar fa poc...
Qui és, exactament?
És l'avi d'App.
Sí, recorda,
És una mica l'avi d'App.
Senyor Fredriksen,
Sí, sí.
Però està molt feliç i, clar, el vent l'ajuda perquè li fa la cara...
Clar. Llavors, la penjarem a xarxes socials perquè els nostres oients puguin veure la cara de felicitat de la Dorothy. De moment, tornem... Ai, no es podrà sentir,
avui. Perdó, jo però
ara, sisplau, entreu...
Jo total bo.
No, entreu als comptes de Radio Estel i veureu. La Dorothy és fantàstica, és meravellosa, t'enamoraràs de seguida, però el que l'acompanya... El que l'acompanya és molt graciós.
Salta sorprès.
Perquè està dient...
A veure...
Què estem fent? Què està passant? Està dient aquest paracaigudista.
És moníssima la Dorothy, Puc se'n parlar.
Sí,
la Dorothy. El paracaigudista jove que l'acompanya està allò dient... Bueno, saps què vull dir?
Portulleres
o no? De perdidos al río.
A veure si arribem tots dos a baix.
Rodant.
A veure si no la perc.
No, van arribar i tot va sortir rodat, com dèiem fa un moment.
Totalment.
Escolteu-me, però ara hem de parlar d'aquesta dona de 41 anys que...
Ara, el ruc, calla't, espera't.
La d'Astúries.
La cosa no acaba de millorar, clar.
Sí.
Se la van trobar amb un quad, repeteixo perquè és important, sense carnet, sense ITV, sense casc, sense seguro i amb un ruc mort.
Clar.
Llavors, si anem al detall de tot plegat, els agents de la policia van aturar...